Gaspar Hernández, L'ofici de viure.
Avui a l'Ofici de Viure ens preguntem com podem entrenar la bondat, la compassió, l'amabilitat i quins efectes tindria en el nostre cervell aquesta pràctica. Quins hàbits mentals seria útil practicar cada dia a partir de les darreres investigacions neurocientífiques a fi de patir menys psicològicament i ser més resilients? Avui a l'Ofici de Viure conversarem amb Richard Davidson, doctor en neuropsicologia, considerat per la revista Time una de les 100 persones més influents del món. El nostre convidat d'avui va fundar i presideix el Centre d'Investigació de Ments Saludables de la Universitat de Wisconsin-Madison als Estats Units, on porten a terme importants investigacions científiques sobre qualitats positives de la ment, de les quals hem parlat àmpliament a l'Ofici de Viure, com l'amabilitat, la compassió, la bondat o l'altruisme. És una tasca important que ha rebut nombrosos premis. Important perquè actualment de les investigacions científiques que es fan arreu del món en l'àmbit de la psicologia del cervell, el 97% s'ocupen de patologies, de malalties, i només el 3% s'ocupen d'estats positius, de la ment sana. Richard Davidson va decidir fer un tom en la seva carrera i abordar científicament estats de la ment dels quals tradicionalment s'havia ocupat el budisme, gràcies a la col·laboració amb el Dalai Lama, una col·laboració que va néixer l'any 1992, quan el nostre convidat d'avui estava estudiant estats de la ment relacionats amb la depressió i l'ansietat. Aquest tom va tenir lloc a partir d'aquesta trobada amb el Dalai Lama, i des de llavors el nostre convidat ha investigat i divulgat arreu del món els beneficis de les pràctiques contemplatives, de les quals ens ocuparem avui a l'Ofici de Viure, juntament amb Conxa Pinós. Avui a l'Ofici de Viure, entrenar la bondat.
Richard Davidson. La bondat, l'amabilitat i la compassió es poden entrenar.
Soc el Francesc Miralles, periodista especialitzat en psicologia i espiritualitat, i fa com uns 25 anys que em vaig interessar pel budisme i per la meditació. I en el meu primer retir, que va ser al centre d'Oselling, a les Alpujarras, que depèn del Dalai Lama justament, em vaig sorprendre de com el sol fet de seure en silenci i intentar aquietar la ment produïa canvis molt profuns dins meu i canvis externs també a l'hora de prendre decisions. I amb el temps, tot i ja saber que Buda havia estat el primer psicòleg de la història, perquè en lloc de preocupar-se pels déus i la transcendència i els rituals, el que parlava Buda era de la ment, del que passa dins del nostre cap i de com podem arribar a la felicitat i al desaferrament canviant els nostres pensaments, doncs em va sorprendre l'estudi del doctor Richard Davidson, que sembla ser que va iniciar la seva investigació per un desafiament que li va fer el Dalai Lama, quan li va dir: per què no fas servir eines tecnològiques per estudiar l'amabilitat i la compassió que es produeix dins del meditador? Doncs a partir d'aquí els seus estudis em semblen molt pioners i reveladors del que s'anomena la ment de Buda, que cultivem tots en meditar i que dona resposta a tots els problemes i angoixes que de vegades estem buscant solucions externes. I és en aquest procés de silenci, de parar atenció només a l'aire que entra i surt per les fosses nasals, que per si soles les coses es posen al seu lloc. Per tant, l'estudi de Davidson va ser la prova que el nostre cervell contínuament agafa noves formes a mesura que prenem responsabilitat sobre els nostres pensaments i emocions, i sobretot això s'aconsegueix a través del silenci.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, entrenar la bondat, la compassió, l'altruisme, estats positius de la ment, amb Richard Davidson. Benvingut a l'ofici de viure. Gràcies per ser amb nosaltres.
Thank you for having me.
Després de tants anys, de tantes investigacions, què és el que més valora d'una persona?
The capacity for human beings to express kindness and warm-heartedness is something very basic to the human condition. And what we're learning is that we come into the world with that capacity, and it needs to be nurtured. Just as we come into the world with a capacity for language that needs to be nurtured, so too is our capacity for kindness and warm-heartedness part of our fundamental nature. But it needs to be nurtured. So this is something that has been so important and has impressed me over the years.
La capacitat que més jo admiro en un ésser humà és, sense dubte, l'expressió de la seva bondat, l'expressió de la calidesa del seu cor. I jo el que parlaria és que, de la mateixa manera que nosaltres aprenem qualsevol habilitat, l'entrenament s'ha de cultivar, i aquest cultiu no és diferent de qualsevol altre cultiu, com per exemple el llenguatge. La bondat necessita ser nodrida i necessita ser entrenada per ser expressada.
Bé, estem escoltant la veu de Conxa Pinós, que ens acompanya, com dèiem, també avui a l'ofici de viure. Gràcies per fer aquest paper també de traslladar-nos, interpretar-nos i de traduir a Richard Davidson. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Després també parlarem de la tasca de la Conxa Pinós o el capdavant d'Estudios Contemplativos. Bé, i quan parlem de, doctor Davidson, quan parlem de la bondat o la compassió, ens ve la imatge d'un monjo budista amb electrodes al cap. I amb una pràctica d'anys. És a dir, sembla inabastable per la gent del carrer, per la gent comú. Una pregunta, per tant, és com podem entrenar aquesta bondat i compassió en el dia a dia?
Actually, it does not take very much to begin to see that cultivating kindness can make a real difference. So just a few minutes a day paying attention to kind acts of others, or making a commitment to be kind to others, to engage in deeds of this sort. Just a few minutes of reflection on that can make a real difference. There was actually a research done here in Spain. It was at a company in Madrid. I forget which company, but published very recently, showing that simply asking workers to engage in five specific kind acts each day dramatically increased their well-being at work. So it doesn't take much.
De fet, no pren molt de temps parlar o cultivar la bondat per qualsevol persona. Només uns minuts al dia ens bastaria. És només aquesta actitud i el compromís sencer, per exemple, de prendre-se cura dels altres. Només uns quants minuts fan la gran diferència. I, de fet, hi ha un estudi clínic que s'ha fet amb una empresa de Madrid, no recordo el nom d'aquesta empresa, on només li demanaven als treballadors simplement de fer 5 actes de bondat al dia. I com el desenvolupament d'aquests 5 actes de bondat eren clarament, feien, tenien un impacte en l'augment del benestar dels treballadors en aquesta empresa.
Aquests actes quotidians tindrien també un impacte en el nostre cervell, en positiu?
So research has shown that as little as a few hours of training can produce a measurable shift in the brain. The question, though, is the extent to which those changes in the brain will endure. And so a few minutes or a few hours of training could produce a change in the brain, but those changes will not necessarily endure. And so to produce more enduring change requires regular practice. It doesn't require a lot, but it requires doing it on a regular basis.
Sí, de fet, la investigació el que ens parla és que només amb uns minuts o unes hores, inclús, podríem parlar, produeix un canvi en el cervell, produeix aquest canvi, però quant de temps es manté aquest canvi? Aquesta és la gran qüestió. Per mantindre aquest canviament que es produeix només en unes hores de meditació, és necessari continuar la pràctica per continuar reproduint i produint més canvis en el cervell.
Vostès han treballat, entre moltes altres coses, amb mainada, amb nens. Un nen que té ràbia per un altre nen, que li provoca l'emoció de ràbia, per exemple, o que no li cau bé, com se'l pot ajudar a entrenar la seva ment per tal que acabi sentint compassió per l'altre nen?
So, one of the wonderful things with children is that we know that early on, very early on in life, beginning in the first year of life, particularly in the first 6 months of life, the propensity to be cooperative, to prefer interactions that are altruistic, is very, very strong. And there's very good research evidence to suggest that. So we are all born with a propensity to engage in warm-hearted interaction. And for children, we've done work beginning at the beginning of life, but with training, we've done work beginning with preschool children who are about 4 years of age. And when they are calm, when they can be empathic with their fellow children, which is very easy to cultivate, they can taste, they can really feel the benefit. And it's very easy to train them. And we've shown 15% gains in kids who are 4 years old in altruistic behavior with a simple 12-week training that we do with kindness. And so much more easy than with adults.
Amb els nens, nosaltres sabem que és molt important entrenar-los, però fonamentalment sabem la importància del primer any de vida dels nens petits, i més que el primer any, els primers 6 mesos. En aquests primers 6 mesos podem observar els nens amb la seva propensió cap a la cooperació i també que innatament prefereixen l'altruisme i el treball cooperatiu. Això diuen diferents estudis d'investigació que mostren com els nens petits són veritablement, tenen un cor bondadós en aquesta primera etapa. Nosaltres hem fet bastant recerca amb nens, sobretot de preescolar, al voltant dels 4 anys, i en tots els estudis el que nosaltres veiem és que quan entrenem els nens en ésser més empàtics, i això és molt fàcil, que els nens siguin empàtics, poden sentir els beneficis d'aquesta empatia. El 50% del nostre entrenament és que el nomenem són jocs, jocs que tenen a veure amb l'empatia i l'altruisme, i sabem que en un entrenament de 12 setmanes els nens poden experimentar aquesta amabilitat i aquesta bondat cap a si mateix i cap als altres.
Richard Davison. Una ment en calma pot produir benestar en qualsevol tipus de situació.
Avui a l'Ofici de Viure, a entrenar la bondat, la compassió, l'altruisme, amb Richard Davison. Una ment calmada veu totes les situacions d'una altra manera, fins i tot els grans problemes?
Even the worst problem.
A mind that is agitated, that is fearful, contracts the awareness. We know that from hard-nosed research. By contracts awareness, I mean that our attention is narrow and we do not pay attention to all the elements of a situation, just those few that are the most salient. And so being able to reduce fear, to be calm, enables us to see with a broader perspective. And so it's not going to necessarily always include everything. That's unrealistic, but it can be enormously helpful in being able to see multiple perspectives. And with the calm mind, with additional training, we can train ourselves to better appreciate another person or another group's perspective. And so the bias that often is present toward an out-group becomes reduced. And we can see this on very rigorous measures of bias that are that we call implicit bias. It's more unconscious bias, which is quite pervasive.
Sense dubte, una ment calmada és d'un gran benefici, perquè quan nosaltres trobem una ment que està agitada, aquesta ment el que fa és contraure's. I al fer aquest exercici de la contracció perd la seva atenció. La seva atenció no està focalitzada i, per tant, nosaltres no podem parar atenció a petits detalls, detalls que són importants, només a certs tipus de detall. Reduir la por ens dona perspectiva. I en aquesta reducció de la por és important la ment calmada, la meditació, perquè si no, no seria realista la nostra observació. La meditació en la ment calmada el que aporta és una multiperspectiva, i en aquesta multiperspectiva nosaltres podem apreciar els altres i els grups d'una manera ben diferent. Està bé que considerem que tots tenim un bias, un sesgo, i aquest bias té a veure en com nosaltres reduïm la mirada de l'altre. I aquesta reducció, que de vegades és inconscient, implica components negatius. Ho podem mesurar rigorosament. Per tant, l'entrenament en la ment calmada reduiria aquest bias.
Pot, sisplau, doctor Davidson, donar algun consell als nostres oients o alguna pauta per cultivar la bondat en el dia a dia sense necessàriament haver d'estar meditant? Ho dic perquè hi ha agendes molt, molt atapeïdes. Vostè mateix, sense anar tan lluny, avui a Barcelona, doncs, té una agenda molt plena. I pel que he explicat altres vegades, practica, per exemple, als aeroports, envia pensaments positius a les persones amb qui es creua. És a dir, que hi ha petites pautes per cultivar la bondat.
Yes. For those who say that they don't have time to meditate, what we often do is simply ask them to identify a few activities of daily living. It may be commuting, walking to work or taking the bus to work or the train. It could be cleaning their house, whatever that kind of activity may be, simple activities that are not cognitively demanding. And they could practice during these times practice in very simple ways to begin to recognize and remind themselves that all human beings share the same wish to be happy and to be free of suffering, and then simply wishing that others be happy and free of suffering. And this is the kind of practice I do when I go through airports. Yesterday I was stuck in Paris on my way to Barcelona, and there was not much more to do, and so a lot of people were in the airport very agitated because they were late and missing their flights, and so I was sitting there and just wishing others happiness, and where I could be directly helpful, I was. And simple things of that sort really can change the whole tenor of a situation. They can change the atmospherics in many ways. And so it's really very easy to learn. What we need to do, though, is to remind ourselves to continue to bring this perspective to every interaction in our daily life.
Sense dubte, per tothom no cal meditar. Podem fer una quantitat increïble d'activitats a la nostra vida quotidiana. Podria ser, per exemple, identificar un parell d'activitats on posar l'atenció. Potser netejar la casa, simplement, i no han de ser coses que siguin estrictament cognitives, sinó coses més aviat senzilles. Només coses que ens permetin reconèixer que tothom vol ser feliç i que tothom vol ser lliure del patiment. I desitjar aquest sentiment cap als altres és evident que ens produeix també felicitat a nosaltres. Per exemple, jo ahir estava a París, a l'aeroport de París, i vaig estar totalment bloquejat i no havia res més que fer que esperar. Hi havia quantitat de persones que estaven patint perquè feien tard, perquè perdien els seus vols, i jo el que vaig fer va ser només estar tranquil, desitjar la felicitat, desitjar que disminuís el seu patiment, perquè no podien fer més. El que podien fer és contribuir a canviar la tendència i el tret de l'atmosfera en concret i portar més felicitat. Però és això el que podem fer, continuar recordant a la ment que en cada moment podem aportar aquest element.
And if I can add one other thing, there's a practice I often do at home, particularly on days that are very, very busy, where I have many meetings with people. And in the morning, after I meditate, I will look at my calendar and just go through each appointment that I have very, very briefly. It only takes maybe 1 minute or a minute and a half. And for each person that I'm going to see, I reflect, how can I be most helpful? And even if it's a difficult person, I recognize that they're being difficult because they may be confused. They may not see the situation completely, but they're not being difficult just to be difficult. They really, and just being able to recognize that can be enormously helpful. And then I can go into meetings and be present and be calm and be helpful in ways that are very nourishing and can go through a day, maybe 10 hours of meetings, and still feel refreshed at the end.
I volia afegir un altre consell. De vegades jo tinc uns dies super apretats i abans de començar el dia, quan faig la meva meditació a casa meva per al matí, el que faig és obrir la meva agenda. Obro l'agenda i observo totes les persones que veuré en un dia i em demano a mi mateix com podria fer més feliços aquestes persones, què podria aportar a la vida d'aquestes persones, sense obviar ningú, inclús les persones que són més difícils, perquè reconèixer això és també reconèixer que ells volen també ser feliços i deixar el patiment, i de vegades les seves actituds tenen molt a veure amb patiment o amb ignorància. I només amb això, estar present i estar nutrint el moment que viuré em dona més calma, i dono més calma als altres, i així és com jo puc suportar i nutrir 10 hores de meetings seguits de vegades.
Amb aquesta intenció i amb el cor obert a les reunions, on sigui, o a l'aeroport, s'està beneficiant en primer lloc a vostè mateix? En primer lloc es beneficia un mateix i el seu cervell, diguem-ne, ja que estem parlant de neurociència, se'n beneficia d'aquesta actitud?
Yes, it benefits yourself, but the way to I think produce the maximal benefit for yourself is actually not to be focused on yourself, but to be focused on others. And there's very good research to indicate that the more we focus on others and helping others, the greater our own well-being. And so rather than focusing on ourselves, if we focus on others, it's a double win. It's producing benefit for them and producing benefit for ourselves.
No és exactament que em focalitzi en mi mateix, sinó em focalitzo justament en l'altre, perquè m'ajuda a focalitzar també que el meu benestar té a veure amb els altres. És allò que nosaltres anomenem el doble benefici. Entendre que focalitzar l'atenció amb l'altre, aquesta intenció a cor obert cap a l'altre, té a veure també amb el meu benestar.
Com podríem resumir, li agraeixo que sigui capaç de fer aquest resum als nostres oients, quins beneficis té aquesta actitud de voler beneficiar els altres, de sentir compassió pels altres o empatia en el nostre cervell? És a dir, quins beneficis té això en el nostre cervell?
Well, for the brain is so important. If we appreciated how important our brain is and how precious a resource we have, I think we would all take care of our brains in ways that treat it with as a precious resource. We all brush our teeth several times a day, but we don't take care of our brains. And our brains are the most precious resource that we have. And so one of my passions is to communicate more widely to people all over the world to help them appreciate what kind of resource we have and to treat our brains with kindness and respect. And being kind to others is a way to cultivate our brains and strengthen circuits that are important for human cooperation. And it turns out that they also are important for human health. One of the things that we're learning is that engaging in these kinds of practices to cultivate kindness and compassion are anti-inflammatory and anti-aging. They have impact on enabling the brain to stay young and also decreasing inflammation in the body and the brain, which is extremely important. And inflammation is at the root of many chronic illnesses.
El cervell, sense dubte, és molt, molt important. I una de les coses que jo faig, i ho faig deliberadament, és instigar i apreciar la gent que han de tindre cura d'aquest preciós recurs que és el cervell. Cada dia nosaltres ens rentem les dents, però mai no pensem en el cervell. I cada vegada que tinc l'oportunitat, el que jo faig és comunicar arreu del món a la gent, sisplau, tracteu bé el vostre cervell, tracteu amb respecte el vostre cervell, perquè cultivar i entrenar el cervell és també enfortir circuits que tenen a veure amb la cooperació, amb la salut i amb el benestar. La manera com nosaltres tractem el nostre cervell té a veure amb l'amabilitat, amb l'empatia i amb la compassió. I també podríem parlar de que aquest tractament, aquest cultiu del cervell, redueix la inflamació i també redueix diferents tipus de malalties cròniques que podien tenir relació amb, amb aquest vincle que existeix entre el cos i el cervell. Per tant, tractar bé els cervells redueix la inflamació en el cervell i és un predictor de les malalties.
Tots tenim clar ara que hem de cuidar el nostre cos, que hem de fer exercici per cuidar el nostre cos, i vostè, com ha dit més d'una vegada, creu que d'aquí 10-15 anys, com a molt, tindrem clar també que hem de cuidar el nostre cervell. Haurem de cuidar-lo en aquesta direcció, és a dir, sent amables, cultivant la compassió, o hi ha algun, entre cometes, algun exercici més, a part de la meditació, que creu que serà útil? I que quan d'aquí 15 anys, quan tots tinguem clar que hem de cuidar el cervell, una mica com s'imagina que serà, i que quan d'aquí 15 anys, quan tots tinguem clar que hem de cuidar el cervell, una mica com s'imagina que serà.
I envision a time when mental exercise will be as commonly practiced as physical exercise is today. Today, in many Western countries, we recognize the value of physical exercise. Many people incorporate physical exercise into their weekly routine. They understand that it's good for the body. Well, we will come to a point where we will understand that mental exercise is good for the brain. Just as we exercise our bodies, we also need to exercise our brains. And we could do this when we're engaged in other activities. We can do this when we're walking. We can do this when we're commuting. We can do this when we're physically exercising. So there are many different options. And this is something that I think will become more and more appreciated.
Sense dubte, entrenar la ment i entrenar el cervell serà tan important dintre d'uns anys com ara ho és entrenar el cos físic, com una mena de gimnàs, no? Perquè si nosaltres podem cultivar aquestes qualitats positives i podem estendre aquest entrenament més enllà del cos i de la ment cap al cervell, serà d'un gran benefici. Com jo ho imagino és que podem fer aquest entrenament fent coses normals, com per exemple caminar o físicament, o fent qualsevol l'activitat, i hi haurà moltes, moltes més opcions per curar i cultivar el cervell.
Ho dic perquè normalment encara en la nostra societat, quan parlem d'entrenar el cervell i de cuidar-lo, estem parlant de conceptes intel·lectuals, és a dir, de llegir més, etcètera, no? I no només, i aquí avui és evident que no estem parlant només d'estimular aquesta part del cervell.
Yes, that's a very important question and an important distinction. One of the very important things that we've learned is that the key to life success is not cognitive intelligence. Once you're above a certain minimum cognitive intelligence, the key to life success is emotional intelligence. It's not cognitive intelligence. And so what determines a young adult's level of happiness, what determines their physical health, what determines the likelihood of engaging in antisocial behavior or drug abuse or anything of that sort, and even what determines their financial success. All of this has been studied in research, and it turns out that emotional intelligence is a far more powerful predictor of these major life outcomes than cognitive intelligence. And so what we're talking about is educating the heart, which is really a kind of emotional intelligence.
Podria, això, aquesta qüestió és superimportant perquè hem de fer una distinció important, i és que la clau de l'èxit no és la intel·ligència, no és la intel·ligència des de l'aspecte purament cognitiu. La clau de tota aquesta felicitat és la intel·ligència emocional, perquè aquesta intel·ligència emocional és un predictor que determina no només la felicitat futura, sinó per exemple el compromís social, o també que és un determinant de que no consumirem drogues i tindrem, per exemple, més èxit econòmic. La intel·ligència emocional és molt més important que la intel·ligència cognitiva, i per això nosaltres posem molt i molt èmfasis en la importància d'educar el cor.
A Europa, a les revistes de psicologia, quan venen més exemplars i quan la gent les necessita més i les compra més, és quan parlen d'autoestima i d'autoconcepte. Hi ha claríssimament un dèficit relacionat a la nostra societat amb l'autoestima i l'autoconcepte. Què suggeriria a la gent que senti que no té prou autoestima? En el sentit de reenquadrar la narrativa.
The self-narrative is a voice that all of us hear in our own heads. It's a voice telling us who we are, and this is something that is ubiquitous. It's common across all people. One of the things that we learn in neuroscience and also in contemplative science is about this narrative. When we take this narrative too seriously, when we view this narrative as fused with our identity, as who we are, it can really get us into trouble and can be a source of great suffering. At the very extreme, we have people, for example, who suffer from depression, who have a self-narrative that's quite negative. They have very low self-esteem. They have a view of themselves as worthless. And when they believe that, when they believe that those thoughts are true, are real, it ensnares them and it leads to great suffering. And so one of the challenges and opportunities in this work and an invitation is to change your relationship to the narrative. The narrative still will be there, but we can change our relationship to the narrative and understand that this narrative is really a series of thoughts, and they're no different than any other kind of thought. And we can better appreciate them as thoughts and not get completely hijacked by them. So this is something very, very important, and we're learning that there are consequences in the brain when we can shift the relationship to that narrative. It changes the patterns of connection that we can measure in the brain.
És una molt bona qüestió, perquè nosaltres el que tenim normalment al cap és com una mena de veu, una veueta que ens diu qui som i què és el que hem de fer. És com creure que tenim el do de la ubiqüitat, i en totes les persones aquesta veu existeix. El que ens ensenya les ciències contemplatives, la neurociència contemplativa, és que no ens hem de prendre massa en sèrio aquesta veu, perquè si nosaltres tenim problemes, el problema més gran que tenim és creure en el nostre propi patiment. Nosaltres, de vegades, quan sentim aquesta veu, sentim la veu en termes de repressió, i ens diu la veu que no som prou, que no ens sentim, que no mereixem les coses, i tenim una construcció que és més aviat pietosa de nosaltres mateix, perquè nosaltres arribem a creure que no valem la pena, que no som ningú, i això és una quantitat increïble de patiment. És molt important i és una gran oportunitat canviar la nostra narrativa, no perquè podem canviar-la, sinó canviar la relació que nosaltres tenim amb aquesta narrativa. És canviar la relació que tenim amb els pensaments. I els pensaments no són diferents d'una altra cosa, no ens hem de deixar emportar per ells. Nosaltres no som conseqüència dels nostres pensaments, així que entrenar el cervell ens dona un altre punt de referència.
Una última pregunta, en Richard Davidson, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Vostè diu que cada cop hi ha més actes bondadosos en la nostra societat, contràriament al que veiem per les notícies, que es focalitzen en allò negatiu. Deia el segle passat Jiddu Krishnamurti que teníem una societat malalta. Vostè creu que tenim una societat malalta degut a la ment, a l'ús que fem, per dir-ho així, de la ment petita, és a dir, de l'ego basat en totes aquestes emocions, diguem-ho així, negatives, pensaments negatius?
Yes, I basically agree that the ego causes problems in this kind of way. And the kinds of simple practices that we're talking about are strategies to help us to change our relationship to the ego. It's not so much to fix it or to get rid of it, but rather to change our relationship to it. We need a sense of self to operate in the world, but we can also do it without that sense of self completely taking over, so to speak. And so this is an issue that I think we can effectively address with these very simple practices. So I think in today's world, we're very much suffering from a disorder of selfishness. And many of the global problems with our relationship to the environment, problems with nationalism, really fundamentally come down to problems of selfishness. And if we can expand our awareness to appreciate the perspective of others, I think we can be much more helpful and understand that we exist in an interdependent relationship to others.
És certament l'ego és el causant de la majoria dels problemes en el món. Jo recomanaria una pràctica molt i molt senzilla, una pràctica que ens podria ajudar a canviar la relació que tenim amb l'ego en si mateix. No es tracta d'eliminar-ho, sinó de més aviat donar-li el seu valor i el sentiu que té. L'ego no pot controlar el procés de l'ésser. Nosaltres podem fer pràctiques, moltes pràctiques, i quan observem el món, observem que un dels de les grans malalties és el desordre que causa l'egoisme. des del problema de medi ambient fins al nacionalisme, l'egoisme està causant moltes, molts problemes a tothom. Si nosaltres poguéssim obrir una mica més la consciència cap a l'altre i en aquesta apertura de consciència cap a l'altre fóssim capaç d'ajudar els altres, és segur que podíem entendre la interdependència amb els altres més bé.
I just abans d'acabar, Conxa Pinós, ara la paraula, ara sí que sentirem la Conxa Pinós parlant per ella mateixa. Sobre aquesta obertura de consciència i la tasca que estàs duent a terme, volies fer, bé, o nosaltres et demanem si vols fer alguna aportació.
Sí, m'agradaria, a part de tota la increïble aportació que ha fet Richard Davidson, m'agradaria parlar de la importància de l'entrenament de la ment per la felicitat i podria parlar d'aquests actes que hem fet a Barcelona amb el doctor Richard Davidson i amb una organització molt interessant per allò que vulguin aprofundir en la meditació. L'organització se'n diu Tergar, Tergar International. Tergar International està fundada i presidida per Mingyu Rinpoche. Mingyu Rinpoche és un mestre de meditació i també és una persona molt oberta al món de la neurociència. Mingyu Rinpoche ha demostrat com els retiros al carrer, va fer un dels primers mestres que va meditar al carrer durant gairebé 4 anys, va sortir del seu lab, que era normalment un monestir, podia estar en el món i fer una increïble feina. Estem treballant molt amb aquesta línia, amb Tergar, sobretot amb el seu currículum que es diu La joia de viure, de la Joy of Living, Mingyu Rinpoche, Tergar International. Aquesta és la meva invitació.
Moltes gràcies, Conxa, per la teva tasca. Gràcies també per aquesta estona i gràcies també a Richard Davidson per haver vingut a l'Ofici de Viure. Fins una altra.
Thank you so much.
El bloc de notes, com cada diumenge, amb Àlex Rovira, avui parlant a partir de la feina, de la bona feina de Richard Davidson, el qual hem escoltat durant tot aquest programa, doncs d'aquests estats, diguem-ho així, com positius, de l'altruisme, de la compassió, de la bondat, de l'amabilitat. Àlex, què tal? Ben retrobat.
Molt bé, Gaspar, molt content d'estar novament amb tu, amb vosaltres.
Coneixes Richard Davidson i la seva feina, oi?
Conec la seva feina, he llegit els seus llibres i crec que ha fet unes aportacions molt interessants, sobretot a partir del concepte del perfil emocional, que complementen molt bé altres, des de la neurologia sobretot, perquè jo crec que la gran aportació de Davidson ha vingut des de la recerca de la neurologia i per tant des d'una mirada diferent de la que es venia fent tradicionalment a l'aproximació psicològica, que és molt interessant, que és molt vàlida, però jo diria que l'aproximació de Davidson és... És original i és complementària.
Aquesta mirada diferent, tal com parlàvem abans amb ell, bé, doncs es trobava a faltar, no? Ell assumeix el repte l'any 92, quan el Dalai Lama li diu, a veure, per què vostès estudien només el cervell en relació a la depressió, a l'ansietat, i per què no estudien els efectes que té en el cervell, actituds que tenen, actituds positives, no? Com la bondat...
Efectivament. Efectivament. I, de fet, el que és més interessant de Davidson, probablement, és que fa que es trobin dos universos. Per una banda, en els darrers anys emergeix la neuroplasticitat com una branca de recerca molt interessant de la neurologia, que el que ve és a trencar l'antiga creença i l'antic paradigma de que el cervell era rígid, que no era plàstic, i per tant sabem que ara el cervell és plàstic, que es pot treballar. El que aporta Richard Davidson com a quelcom, jo crec que molt important, és que més enllà de la química, de les pastilles, el que ens fa modelar els nostres circuits neuronals és l'acció, són els hàbits, però sobretot també, i d'aquí el seu concepte de neuroplasticitat contemplativa, que és com la pràctica de la meditació aporta uns enormes beneficis a la nostra salut i com la pràctica no només de la contemplació, sinó, per exemple, de la compassió, ens ajuda a reduir l'ansietat, la tristesa, la por, és a dir, ell demostra a través de la tecnologia que ens permet veure com funciona el nostre cervell, que hi ha uns determinats perfils emocionals que tenim les persones i que aquests perfils són, en definitiva, podríem dir, un llenguatge en el qual podem entrenar i per tant podem canviar, i això és fonamental, els nostres estils cognitius, és a dir, com pensem sobre les coses, com ens pensem a nosaltres mateixos, com pensem les nostres relacions, com creiem sobre la vida i nosaltres i els altres, i també podem canviar els nostres perfils emocionals. I crec, Gaspar, que introdueix un concepte fonamental que és la idea de la ment encarnada, és a dir, històricament s'ha considerat que la ment és incorpòria, és a dir, i que el que es belluga en un món mental són unes idees i uns pensaments que estan allà, que els traduïn en paraules, que els traduïm en accions, però ell el que ve a dir és que la ment s'encarna depenent de la qualitat dels nostres pensaments, depenent de la qualitat dels nostres emocions, sentiments i estats d'ànim, que els podem treballar i conrear, la nostra estructura física pot canviar, podem sanar, podem generar canvis hormonals, és a dir, el nostre cervell ja no som esclaus d'ell, sinó que des del neocòrtex podem arribar a les dimensions més profundes del cervell i fer canvis estructurals. I això és molt fort.
Sí, sí.
Perdona, digues.
Que en dues hores ells... És clar, anàlisis de sang que fan a meditadors, encara que no hagin meditat mai, és a dir, que s'hi posin, en dues hores ja noten els canvis.
Absolutament. I, de fet, exactament. I això... al generar canvis hormonals, doncs, evidentment, es generen canvis en el teu estat d'ànim, es generen canvis en la teva percepció de les coses i es generen canvis en la manera en la que tu et relaciones amb tu mateix, amb els altres, amb el món. Pots canviar l'autoimatge, l'autoconcepte, l'autoestima. En definitiva, el que ens fa aquest investigador i aquest catedràtic de psicologia de la Universitat de Wisconsin és mostrar-nos que hi ha camins de transformació personal que poden néixer d'estats no només de la pràctica de la meditació, és a dir, per tant, la meditació des de la recerca científica es veu que té unes finalitats pràctiques tremendament bondadoses, positives, útils per a les persones que la practiquen, sinó que també la pràctica de la compassió, que és un estat més elevat fins i tot que l'empatia, pot canviar el nostre perfil emocional i, per tant, generar entorns sistèmics on, a partir de les bases neuronals de l'emoció i dels mètodes que ell ens ajuda per transformar-nos, podem generar més qualitat relacional i, per tant, més qualitat de vida.
El repte, Àlex, no sé si estaràs d'acord, és sentir compassió cap a la gent que estimem, o no només cap a la gent que estimem, sinó cap a persones que ens han fet la guitza o que no ens cauen bé o aquelles que considerem, entre cometes, l'enemic.
Ell, de fet, comenta una metodologia que consisteix en primer pensar en persones que estimes, no? I veure quins sentiments i quines emocions es generen en la vocació d'algú que estimes profundament. Després intentar traslladar aquest estat d'ànim un cop el tens en persones amb qui tens una relació neutra. I, a base de practicar-ho, doncs, sorgeix naturalment la voluntat de que aquella persona estigui bé i, finalment, portar-ho això a la part contrària, en els... digue-li enemics, a mi m'agrada més dir la paraula part contrària. I s'ha observat que això ha canviat dinàmiques relacionals en processos de negociació, en processos que en principi eren de confrontació, donant més opcions al diàleg, etc. No? Perquè en realitat, Gaspar, quan nosaltres ens traumatitzem, i quan dic un trauma no em refereixo a una experiència extremadament dolorosa, sinó patim petits traumes contínuament que ens fan viure en estrès i que fan que el nostre neocòrtex s'inhibeixi i li doni molt més poder al nostre cervell límbic, reptilià, a les dimensions més arcaiques d'allò que tenim a la closca. I, per tant, quan ens situem en aquestes dimensions, ens reptilitzem, ens convertim en cocodrils. I des d'aquí les respostes són binàries i l'altre és un enemic. Perdem el sentit d'alteritat, la visió a llarg termini, la visió sistèmica, perdem l'empatia i amb això perdem tots. I això ho veiem contínuament en la política, ho veiem contínuament. I per tant crec que és molt bo la recerca que fa des del rigor, en aquest cas el professor Richard Davidson, el doctor Richard Davidson, perquè és doctor en neuropsicologia, perquè ens ajuda a donar un fonament en el procés de canvi personal des de la medicina, però també des de la pràctica d'eines que tradicionalment hem sabut que les persones que les utilitzen, com pot ser la contemplació, la meditació, la pràctica de la compassió, sabem que ens fan sentir millor, però ara se les pot mesurar concretament i observar fins i tot en els seus circuits neuronals. I això és revolucionari.
I tant. La invitació, doncs, és que deixem de ser cocodrils, oi, Àlex?
La invitació, exacte. La invitació és que procurem, aquells que els agrada tot això i que ens apassiona totes aquestes qüestions que tenen a veure amb la hibridació de terrenys, de disciplines des del rigor, que en podem fer ús i que en podem fer una divulgació amable, que cada qual triï, però que podem millorar la nostra qualitat de vida i la de la gent que ens envolta, i ho tenim a les nostres mans.
Doncs moltíssimes gràcies, Àlex, per aquesta explicació, per aquesta pedagogia, per aquesta invitació. Recordar, per acabar, el que ens ha dit Richard Davidson, no? Que és que la bondat és innata en l'ésser humà, no? Som bondadors per naturalesa.
I el que hi deia en un titular, una entrevista molt interessant que li va fer la Ima Sanchís a La Vanguardia, crec recordar que deia que el fonament o la base d'un cervell que està sa és la bondat, i que aquesta bondat es pot treballar, es pot entrenar.
Així acabem. Moltíssimes gràcies, Àlex. Fins la setmana que ve.
Una abraçada. Una abraçada, Gaspar. Una forta abraçada.
Una forta abraçada també als oients. Moltes gràcies.
L'Ofici de Viure és un programa que dirigeix i presenta Gaspar Hernández, i guió i coordinació d'Elisabet Pedrosa.